Restaurant El Palet de Mar Marley.
Arrossos, entrepans, tapes, hamburgueses i menjars per endur.
Carrer Hospital número 2 de València.
Telèfon de contacte 96 20 69 32 7.
Restaurant
El Palet de Mar Marley.
Som de Sarabia, grup de música de la Mediterrània d'ací de València, i vos convidem el pròxim dimecres en el Micalet a disfrutar de la música en un acte solidari a favor dels refugiats.
Som Carraixet i res, volem animar a totes aquelles persones que estan sensibles al tema dels refugiats a que vinguin a l'acte benèfic, l'acte solidari Casa teva és casa nostra.
Soc Eva Denia. Assistir el pròxim dimecres al concert solidari amb els refugiats. No falteu, allí estarem tots.
Som l'agost divin i ja estem així un altre dimecres més. 25 de maig, ja estem a les portes de juny. Soc Rafael Arnal i estic encantat de saludar-vos a totes i a tots així el programa número 31. Vicent, com estàs?
Estic anodada de la notícia que acabes de llegir-me.
I això?
La de Rajoy. La per que han donat.
Ah, ja. No? Jo no la donem per així, no?
No la donem, jo què sé, igual...
Ara després.
Val, jo estic bocabadat.
Bueno, que per cert, Rajoy ha estat al Fafar, eh? Hem de dir que ha tingut una rebuda, jo crec que molt poca afectuosa, no?
I Pedro Sánchez també ha estat.
Pedro Sánchez també.
En Paterna.
Que important. Que important és València.
Ha estat a Burjassot.
A Burjassot.
I sabeu que escolteu és Raül Martínez.
Que ja està bo, ja està bo.
I ens acaba de, pues, això, donar una salutació. Com està, Raül?
Bé, he fet l'operació biquini en una setmana.
Ja te veig. Pobret que està malaltet i ens ha vingut en una figura, en un tipet divino. I Vanessa Giner Roig, com estàs?
Ai, supertranquil·la. Tot el dia sense fer res.
De fet, ara fa un segonet acabes de donar l'últim àudio que anem a col·locar en la graella, en l'escaleta que tenim preparada per a donar-vos aquest programa tan fantàstic sobre refugiades i refugiats, que sabeu que l'agost divin és, vamos, amiga i precursora, jo diria, d'esta paraula, d'esta frase que es diu refugees welcome. I en fi, anem a fer un programa que jo espero que siga un programa molt al vostre gust. Tenim també que recordar els comptes de les xarxes socials, en aquest cas de Facebook, Twitter. Va, Vicent, fiquem-nos en
el dia. Vaig a fer de mare de Pedro Almodóvar quan llegia les notícies a les pel·lícules de Pedro Almodóvar. Del Twitter, recordeu-se, @gaosdivinrk. De Facebook, lagaosdivinrk. La web, això, lagosdivinblog.wordpress.com.
Molt bé, molt
bé. No ho ha fet tan mal, xica.
No.
Bé, sabeu que estem sempre prou actius, fem un pòster anunciant el programa.
I passius.
Bueno, també. Al Twitter seguim a moltíssims comptes, tant de l'activisme LGTB, queer, feminista, anticapitalista i decolonialista, com doncs, a persones, a entitats, i en fi, una de les nostres feines també és setmanalment estar un poc a la guai de les notícies, de les actualitats. I comencem en una actualitat que jo penso, Vicent, que és molt interessant, no?
Molt interessant i que ens toca molt a prop, perquè és una gran amiga nostra, Rampova.
Anastasia Rampova,
col·laboradora del nostre programa.
La princesa de les parrúcies.
Haurem de dur-la pronte. I res, que han estat en l'associació d'expressos socials, a la seva xirivella, ha fet públics els seus dos premis del 28 de desembre, Iba Roig i Filferro de Arsos. Esos són uns premis que, diguem, a la persona més col·laborativa, més que ha ajudat a esta gent, i la que menys ha col·laborat i la que més mal ha fet en este temps, no? I, per exemple, hem de destacar, a veure,
sí, el Premi 28 de desembre, que és el premi que reconeix les persones i les institucions que fan una tasca en favor de la igualtat del col·lectiu LGTBI, veritat?
Efectivament, i ha recaigut a el nostre alcalde, Joan uh-huh. Ribó, i per també... el seu suport explícit que ha proporcionat durant aquestes ocasions.
Joan Ribó ha rebut el premi per les seues reivindicacions constants com a dels represaliats per la dictadura franquista, per a que recuperen una certa dignitat, sí. I en el seu reiterat esforç, i estem citant un poc la nota de premsa del premi, per recuperar la memòria històrica de tots els drets fonamentals que van ser conculcats, en tan sinistre període de la nostra història recent. En el cas de Joan Ribó.
Després el guardó a José Joaquín Álvarez de la Frega, perquè és el primer docent en posar en marxa en un centre d'ensenyament secundari espanyol un projecte pioner a l'atenció a adolescents homosexuals i transexuals. El programa de la tutoria LGTBI ha tingut diferents reconeixements, entre ells la menció d'honor del primer Premi d'Educació en Drets Humans que anualment concedís l'Organització d'Estats Iberoamericans. I després els Premis Ferro, que estos són els roïns, és com l'antichollo del 1-2-3 que se l'han dut el nostre bisbe valencià.
Ui, ara no m'entra la risa.
Reig Pla, val? Bisbe d'Alcalá de Henares, per els seus reiterats atacs a les persones homosexuals i transexuals que decideixen expressar lliurement els seus afectes dins d'un estat aconfessional que es defensa i és recta.
Bé, l'escultor Juan Flores, per al seu estudi, per al seu taller, estan passant desenes de dones que des de fa unes setmanes estan duplicant el seu cap.
Mm-hmm.
Sí, estan duplicant el seu cap.
Sí, estan fent com un motlle, no?
Sí, es tracta d'una iniciativa, d'un nou projecte de dones i punt. Això està fet perquè a la vista d'unes noves eleccions, en les quals, de nou, els protagonistes no són els homes, han decidit crear una original protesta per donar en relleu la bretxa de gènere que encara estem patint en el present, en el tema dels càrrecs públics. I això ja al voltant d'un centenar de caps blancs tornaran a estar en els carrers, en les places principals de la ciutat de València, com ja es va fer en la de l'Ajuntament fa un any per representar la invisibilització femenina en els carrers públics.
Hola, soc Rosana Pastor i vos envie una abraçada a tota la gent LGTB i feminista de la Goixirin. Una abraçada ben forta.
Ella sí que continuarà en les llistes de Podemos, però el 26J, la que no va continuar serà la nostra amiga Jiménez, uh-huh. No sé si vos recordareu del...
La nostra amiga gitana, feminista.
Dels àudios, sí, que la vam tindre en àudios i el telèfon, veritat.
Aquesta vegada no va ser el número 1 per Salamanca.
A veure si ara en el proper programa que fem un especial d'eleccions, que jo penso que estem ja un poc pensant-lo i el durem a terme segurament, a veure si podem aconseguir que Rosana ens visite a la ràdio. Seria fantàstic.
Estaria molt bé.
Sí, és el nostre poble d'Alboraia. Anem a intentar cridar a la seva porta.
És xofera, també.
La Trillaora Restaurant a Paiporta.
Cocina de mercado, mediterránea, francesa y vegetariana.
Doctor Marañón, 32.
96-109-8580. La Trilladora.
I mireu, ahir es va celebrar al Movim de València el primer certamen de curtmetratges per la diversitat 2016 que organitza la Diputació de València amb l'Associació per la Coeducació. Premiat amb 1.000 euros, donant el premi o el guardó de 1.000 euros als curtmetratges De Vuelta, de Gabriel Dorado, y I feel lost, Me Siento Perdido, que es la traducción de Juan Manuel Aragón. Y una mención d'honor al documental La Entrevista, de Sara Gozalo, un treball sobre els matrimonis mixtos entre nacionals i estrangers. L'Agost Divin va estar a ixe primer certamen de curtmetratges.
Hola, soy Paqui Méndez, la presidenta de la Asociación per la Coeducación. El certamen es curtmetratges per la diversitat. Surt com a una necessitat després de donar cursos de formació al professorat on tractaven temes d'igualtat. Es plantegen que estan apareguent en les aules temes de transfòbia i homofòbia i que necessiten materials, materials audiovisuals, perquè és una cosa molt propera als estudiants, i pensaren, bueno, jo li vaig proposar a la Diputació, de seguida van dir que sí, i bueno, i així estem. Acabem de presentar els primers resultats dels tres curtmetratges guanyadors.
¿Te acuerdas lo que hacíamos cuando éramos pequeños?
Yo qué sé, hacíamos tantas cosas.
¡Último que llegue, marica!
Soy Gabriel Dorado, director del cortometraje De Vuelta. Lo que quería tratar con este cortometraje era la antigua relación de dos amigos, que había sido amorosa, y el desencuentro que tienen dos años después, cuando uno se ha ido a la ciudad, ha tenido sus experiencias sexuales con chicos, tal, y el otro se ha quedado un poco anclado en el pasado. Y hasta ahí puedo decir, es un corto de personajes, así que es mejor mirarlo y descubrirlo por vuestra cuenta.
Soy Juan Maragón, he dirigido el cortometraje I Feel Lost, que acabamos de presentar en Cortos por la Diversidad, y este es un corto que habla un poco, pues, de la identidad de género, de personajes que se sienten cómodos en roles diferentes a los que les han asignado o a los que se sienten forzados, en los que se sienten forzados a estar por la sociedad. Y bueno, es un corto que habla de la libertad de rol, vamos a decirlo así.
Bueno, mi nombre es Isabel García, soy la diputada de Igualdad, Juventud y Deporte de la Diputación de Valencia. Bueno, el objetivo de este certamen, de este Festival de Cortos por la Diversidad, era mostrar una vez más, visibilizarnos la situación real de los colectivos de las personas LGTBI, tan lejanas en algunos casos a la igualdad legal. Y bueno, nos parecía que esta era una buena ocasión, además de poder obtener material también para hacer llegar luego a los centros escolares, a las bibliotecas, a los municipios, en definitiva, para que puedan trabajar con toda la garantía todo lo que tiene que ver con la diversidad de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Un saludo a vuestra emisora. Bueno, invitaros también a la segunda edición, que seguramente se les celebrará el próximo año, y espero veros pronto en alguna otra ocasión.
La Gots Divin.
La Gots Divin.
En Radio Clara.
I parlant de cinema, apunta a la teua agenda la segona edició de Mostra la Ploma. És un festival de cinema i curtmetratges que es celebrarà del 8 al 12 de juny. Estem a punt d'entrar en la festivitat del que es coneix com la Festa de la Diversitat, de l'Orgull Gay, LGTBI, etc. El queer. Bé, aquest any Mostra la Ploma projectarà tres documentals i nou curtmetratges de diferents nacionalitats. La mostra es durà a terme dins la programació de l'Orgull LGTB 2016 de Lambda, i la sessió d'inauguració, per això t'hem dit que tragués l'agenda, tindrà lloc a la Filmoteca de València el dia 8 a partir de les 7:30 de la vesprada.
Avui, recordatori, anem a fer un recordatori. Avui fa 78 anys que l'aviació feixista va bombardejar el mercat central d'Alacant, assassinant més de 300 persones. També avui fa 75 anys que el franquisme va assassinar Joan Peset Alexandre, i llegim l'extracte que ha publicat l'escriptor Francesc Ballarri al seu Facebook per honorar-lo. Un científic important, líder a València d'Izquierda Republicana, el partit de Manuel Azaña, i és rector de la Universitat de València del 1932 fins al 1934. Sobretot un home bo, políticament moderat, qui va combatre els crims d'extremistes dels primers mesos de la Guerra Civil. El franquisme no podia i no volia deixar en vida republicanes i republicans prestigiosos i honorables, que s'haurien convertit en una acusació permanent contra el règim feixista només amb la seva presència silenciosa. In Memoriam.
La Goch Divine. En Radio Clara.
Bé, estem escoltant aquesta preciosa música d'un grup d'ací de València que es diu Besarabia.
Mm.
Besarabia es va ficar un poquet en el tema que anem a tractar avui, mm-hmm, aquesta nit.
Sí, perquè tenim a dos convidats de luxe per al tema de refugiades i refugiats. Jaume Durà, coordinador territorial del CEAR del País Valencià, Comissió d'Espanyol, comissionat d'Espanyol, Espanyol d'Ajuda al Refugiat en el País Valencià. Bona nit, com estàs?
Bona nit.
I Zahid, músic pakistaní refugiat ací a València i que tenim el plaer de contar amb ell i amb el seu Rabab. Buenas noches.
Buenas noches.
Què tal, com esteu? Bé, nosaltres volíem tractar este tema que malauradament sempre està de rabiosa actualitat. No sé, Jaume, quina és la situació actualment, a dia d'avui, de tota aquesta tragèdia que està ocorregent, del tractat este Unió Europea-Turquia? És a dir, fes-nos una espècie com de pinzellada ràpida, perquè tenim molt que parlar esta nit i així ja entrem un poc en matèria.
Sí, doncs malauradament estem vivint la major crisi humanitària des de la Segona Guerra Mundial, crisi de desplaçament forçat de població, de persones que fugen de molts països i que es troben a les portes tancades d'Europa, no? Ese seria el resum ràpid i senzill. El que està passant és que, lògicament, les persones que intenten buscar protecció busquen països segurs. Es pensa que són els països europeus, però el que estem veient és que s'impedeix l'entrada, no? Donat compte que el sistema de protecció internacional, el sistema d'asil, es munta al voltant de dos principis, que és l'única manera de poder sol·licitar protecció internacional és que arribes a la frontera o al territori. Per tant, si impedís l'entrada a frontera o a territori, t'impedís que l'accés al procediment d'asil, que és el dret fonamental, no? S'externalitzen les fronteres, no? Posem les fronteres d'Europa més enllà de les pròpies fronteres europees a l'ús, no? Ara és el tractat entre la Unió Europea i Turquia, però és que abans, si recordeu, quan arribaven les pasteres, les barques a les Canàries, un bon dia van deixar d'arribar perquè l'estat espanyol va externalitzar les fronteres, va fer que Senegal, Mali, Mauritània i altres països controlaren, que impediren l'eixida de persones necessitades. També ho va fer Itàlia amb Líbia, no? La Itàlia de Berlusconi pactant en Gaddafi, i ara li toca a Turquia. És a dir, la solució que s'ha trobat davant l'estat crisi humanitària de persones que fugen, sobretot de la guerra de Síria, però no sols de Síria, la gent també d'Afganistan, no oblidem a les somalis, a les palestines i a molta altra gent que fuig del món, doncs el que es troben és, primer, a les portes tancades, després, si han aconseguit entrar en un acord de la vergonya amb Turquia, que el que suposa és que Turquia accepte la devolució de persones que han entrat per vies irregulars, de forma irregular, per tant, totes, perquè no existeixen les vies segures, que són les que venim reclamant, i ara després ho comentarem, què és allò que demanem les entitats especialitzades en la matèria, i que també que per cada persona de Síria que està a Europa i siga retornada i accepte Turquia, Turquia accepte que una persona síria que està allà puga vindre-s'hi per una via regular. Imagineu-se, és la mercantilització al màxim. Total. De les persones, no? Amb els números també i tot el tema, no?
Hi ha dos notícies recents, jo crec que de fa unes hores, que són, per una banda, han desallotjat d'una forma absolutament violenta i agressiva amb pots de fum, etc. Idomeni.
Efectivament.
I per una altra banda també crec que s'ha aprovat, si no recorde malament i les dades no menteixen, l'enviament també d'un número de refugiats, no sé si el número està entre 20 i pico, no sé, sí. Les últimes hores el que han...
Sí, mira, el que està passant, després d'aquest acord, terrible acord, que vulnera els drets fonamentals, Turquia no és un país segur, segur, com bé sabem, com tracta la població kurda, com tracta les dissidències, periodistes i demás. No ho diem nosaltres, ho diuen moltes organitzacions internacionals. Després d'aprovar aquest acord, el que s'ha fet és tota la gent que estava allà, a Idomeni, intentant arribar a Macedònia, per tant, per intentar arribar a Europa, als països on molts d'ells tenen familiars, i qualsevol de nosaltres també ho faríem, intentar arribar als països on tenim amics o familiars que ens puguen acollir, doncs el que s'ha fet és desallotjar, com bé has dit, de forma violenta, agressiva, a persones necessitades de protecció internacional. No oblidem allà...
Adults, xiquets, dones i homes majors.
Efectivament.
Sí, no, com si fos... dispersant una manifestació violenta, és que ha sigut increïble.
Sí, tot això perquè és la solució que li dona Europa a este drama humanitari, no? Que és allò, ese acord i ara el desallotjament, no? Ara sembla ser que està la població que estava a Idomeni, està a Salònica i tal, i van a intentar repartir-los per centres, no? Però bueno, clar, anem a veure, és gent necessitada de protecció internacional que està dins d'Europa, per tant, el tracte ha de ser pues, com a qualsevol persona estiga en situació regular o irregular, per tant, vulneració una vegada més de drets humans. I l'altre punt que tu comentaves des de l'arribada última de persones que venen per un programa que es diu de reubicació, és a dir, una també dels mecanismes que va articular la Unió Europea era reubicar, és a dir, les persones que havien arribat a Grècia o a Itàlia des de Turquia o des de Líbia que foren repartides, una xifra de 120.000 que es volien repartir, no? Com si foren cromos, no? Mercantilització de repartir, i per què 120.000 i no més, etcètera, no? Les entitats són molt crítiques en tot això. Doncs el que està fent és repartir-se. Van arribar 20 persones a Ir, que eren 13 de Síria i la resta d'Iraq, i avui arribaven 27 també d'Eritrea. Són xifres ridícules.
Són xifres de la vergonya.
Efectivament.
És, de fet, l'última campanya, no? Que he tornat a llançar la campanya de huérfanos, no? Per visibilitzar les xifres, és tan vergonyoses.
Sí, perquè no oblidem que són més de 4.000 les persones que calculem, que mai sabrem la xifra real, no? No sabrem mai quanta gent ha mort a la Mediterrània. És impossible saber. Pues es calculaven en més de 4.000 les persones mortes a la Mediterrània.
De fet, avui perquè... també entro, perdona que te talle, però també hem tingut un vaixell que s'ha doblegat, ha caigut tota la gent a l'Auia, a grans costes de Líbia.
Han pogut rescatar, no?
Han pogut rescatar, però encara així han mort alguns. No, han pogut rescatar a una gran part, però...
Clar, i continuarà morint gent, no? Enguany ja portem més de 1.300, més els 4.000 de l'any passat, esta setmana, avui mateix i possiblement la setmana que ve. Què passa? Que no hi ha vies segures. Imagineu, i lo simple i lo fàcil que és, i es podria fer demà mateix, si les persones de Síria, refugiades, que estan a Turquia, pogueren fer una sol·licitud de protecció internacional, una sol·licitud d'asil, en una ambaixada, un consolat, en una missió diplomàtica d'un país europeu.
Que per això estan també, no?
Clar, i podrien ser traslladades en condicions de seguretat. Exacte. No caurien en mans de les màfies, no moririen a la Mediterrània. Això es pot fer
un
demà,
negoci.
Efectivament, però demà mateix es podria articular. El reassentament, és a dir, les persones estan en els camps de refugiats, si pogueren traslladar-se en condicions de dignitat i seguretat, no s'haurien de jugar la vida ni morir a mans de les màfies.
Tenim així, de fet, i jo penso que és un testimoni fonamental esta nit, a més de l'especialista Jaume que ens acompanya, és el testimoni de Shahid, que ell ve de Pakistan. Shahid, nos contabas un poco antes del café anterior al programa que llegaste hace un par de años, ¿no? Aquí a España. Llegaste hace dos años, ¿verdad?
Sí,
a España.
Sí, menos un poco de dos años.
Tu llegada fue, digamos, dentro de lo que significa salir de tu país, dejar atrás una vida, sí. Sobre todo porque tú, tengo entendido que saliste refugiado de alguna forma por las condiciones en las cuales no podías desarrollar tu carrera musical, ¿verdad? Tú no podías hacer música.
Sí, en mi país no, porque allá tenía problema. Hay gente que me dice que esté prohibido en
tocar
religión.
Sí,
no puedes.
Porque hablabas de temas. ¿De qué temas hablas en tu
las
música
letras,
o las letras?
Puesto.
Ajá, sí.
Sí, es Zahid. Proviene de la zona del Swat, que es donde están los talibanes, ¿no?
Los talibanes. Cerquita de Afganistán, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien. Ben, ja tindrem ocasió de parlar, però crec que tenim, si no us importa, anem a passar a una telefonada. I això, Vicent...
Tenim al nostre telèfon a Lagarder d'Anciu, 35 anys, que es definís com a gay, gitano, ocupa i ateu. Lagarder.
Hola, buenas noches.
Nocte buna.
Nocte buna, rumano.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Él está junto a un grupo de gente acampados en la puerta del Ministerio de Exteriores para denunciar este tratado de la Unión Europea con Turquía. Es así, ¿verdad?
Sí, bueno, llevamos 11, mañana ya 12 días acampados después de la celebración del quinto aniversario del 15M. Pues en la asamblea decidimos acampar en frente de la puerta del Ministerio de Exteriores y pedir pues derecho para refugiados y sobre todo romper con ese tratado criminal que ha firmado Mariano Rajoy en funciones, y consideramos pues que él no tenía que firmar porque no era el presidente de este país, y además con una cámara que se ha opuesto totalmente a que firmase esto. De acuerdo.
¿Estáis recogiendo firmas a través de la gente que se acerca a esa plaza?
Sí, estamos recogiendo, también pues nos hacemos visibles, intentamos un poco pues movernos, y porque nos parece esa situación, vamos, inhumana y nos da vergüenza. A mí personalmente me da vergüenza decir que soy europeo, ¿sabes? Esa Unión Europea neoliberal, criminal, que primero vende las armas, luego las balas que le han vendido matan a la gente que se salva y huyen, algunos se pierden por el mar, y lo que llegan en Europa luego lo maltratan. Aquí en Idomeni, en Calais, en todo este campamento, y es una vergüenza.
La verdad, eres una persona que nos ha impresionado desde el minuto cero cuando hemos conocido tu historia, porque te hemos visto en Sevilla, te hemos visto en multitud de lugares de España. Yo no sé si también te has movido por países de Europa, pero eres una persona que renuncia a su carrera profesional como traductor de la policía. Tú eres licenciado en trabajo social por Bucarest y te dedicas al activismo. Eso es, no sé cómo lo has vivido, ¿no? El dejarlo todo por estar ahí en la lucha constante, el enfrentarte a políticos, sean de cualquier color, es decir, no solamente a la derecha, a la izquierda, al centro. Tú estás ahí, ¿no?, denunciando todo aquello que crees que es injusto y que va contra los derechos humanos, ¿no?, en cierta manera.
Bueno, en parte no que he decidido, en parte pues es la propia sociedad la que me ha expulsado, y bueno, y luego porque fingir que pertenezco a esa clase social cuando yo realmente pues era un trabajador precario. Yo trabajé pues, y el último trabajo que acabé muy tocado, pues fui profesor en secundaria, y en ese instituto pues segregaban al alumnado gitano. Me costó bastante trabajo incorporar a ese alumnado al instituto, que llevaban décadas sin ir. Y
¿has trabajado en más de 22 centros educativos?
Sí, públicos de aquí de Sevilla y de la provincia. Y entonces pues siempre pues mi empeño ha sido en reparar la igualdad y que esos niños pues vean en esa escuela pues como un espacio donde ellos puedan desarrollarse, y la escuela pues son una auténtica fábrica que enseñan a competir, y a lo que menos recursos tienen a lo que más castigan. Y a mí en mi caso pues ocurrió todo lo contrario, porque mi escuela me puso todos los recursos para mí, ¿sabes? La escuela pública de Rumanía lo puso todo para mí, y yo he llegado a la universidad con el hijo del banquero de mi pueblo, ¿sabes?
Sí,
y eso es alucinante, ¿sabes?
Sí, el ascensor social que promueve un tipo de educación pública, el ascenso social, ¿no? El ascensor.
Nosotros te vimos ayer
denunciando, ¿no?
Enunciando.
Si algo podemos destacar de Lagarder es que tiene coraje.
¡Soy racista! ¡Nazi racista! ¡Eso es lo que soy! ¡Soy persona sin techo! hecho en el siglo XXI es una vergüenza, racista. ¡Nazi racista!
Mariano Rajoy, soy la mafia del PP. El PP es la mafia. 5.000 sin techo. 5.000 aclimatizados. ¡Corrupción!
La verdad es que... ¿Qué repercusión tuvo esto ayer? Fue ayer, ¿no?
Bueno, yo escucho todo esto y yo me decía al escuchar esto, soy yo.
Ah, sí, pero bueno, estabas ahí con un coraje impresionante. ¿Cuántos guardaespaldas te tiraron al suelo? Y simplemente llevabas un altavoz y lo dijiste ahí públicamente. Tampoco llevabas ni una pistola, ni una porra, ni nada. ¿Y cuántos se abalanzaron contra ti? Y te apartaron ahí para...
Hombre, normal, porque es el presidente del país, claro, aquí sí. Intentan protegerlo, la imagen de un país, y entonces imagínate, esta noticia se ha hecho viral internacionalmente incluso, ¿no? He visto en mi país, en la agencia de prensa también, hablando de rumano, qué vergüenza, el rumano nuestro que no ha dejado hace 11 años... está manchando Rumanía porque increpa al primer ministro español.
Has destacado en los medios de comunicación esa cara de Rajoy cuando empiezas a decirle las verdades a la cara, esos ojos. ¿Qué nos puedes volver a comentárnoslo a los oyentes de Radio Clara?
Sí, yo cuando me acerqué pues vi una persona torpe, no sé, incluso como yo cuando soy activista y voy a protestar algo, soy muy contundente, ¿no? Y la idea muy clara. Y vi un Mariano Rajoy muy débil, que me daba pena, ¿sabes? Incluso me bajé un poco la voz al verle la cara, ¿no?
La putada de esto, y me permito esta mala palabra, es que esa persona que da pena decide cosas en el gobierno.
Ay,
lo que también ha destacado mucho la gente ha sido las sonrisas, las risas de todo el resto de personas que estaban... Sí. Alrededor, ¿no? Como diciendo, ¿de qué se estarán riendo?
No, pero también si te fijas en el vídeo, porque yo lo he visto luego muchas veces, Rajoy, cuando yo aparezco en un instante que no se lo esperaba a nadie, porque sobre todo el activismo, si miráis un poco todas mis acciones, es la espontaneidad. Uh-huh. Una de las cosas que ha olvidado la educación es eso, la espontaneidad. En la espontaneidad reside la creatividad. En la espontaneidad hoy tenemos la posibilidad de trabajar muchísimas habilidades, y entonces tenemos unos políticos que lo quieren todo controlar, y entonces pues mi activismo se basa mucho en la espontaneidad, y entonces luego me gusta mirarlo para ver cómo han reaccionado, porque en ese momento, si te digo sinceramente, pues yo no sé, es que todo transcurre con tanta rapidez que no me doy cuenta, ¿sabes? Y al ver luego el vídeo, pues sí que he visto a Mariano Rajoy, que yo me acerco, yo le miraba a él, y él mira a la seguridad diciéndole, oye, ¿qué estáis haciendo, no? Uh-huh. Y viene rápido, ¿no? Y era como quitar esa basura de aquí, ¿sabes?
Bueno, esperemos que Lagardère poder hablar contigo también en otra ocasión por esa faceta de darle voz a los sin techo, esa labor encomiable que estás haciendo, y también la faceta de poder hablar contigo también de... del mundo gay dentro del colectivo gitano, ¿no? No sé si estás dispuesto a que te volvamos a llamar otro día, y también te dejamos los micrófonos para poder solicitar todo lo que necesitéis para esa acampada que estáis realizando durante...
De refugiados de aquí, sí. Madrid, sí, sí.
Si queréis, necesitáis alguna cosa desde aquí.
Y Lagardère, quería...
Dime.
Yo te quiero decir una cosa. La revedere. La revedere, ¿es la revedere?
Sí, la revedere es hasta luego.
Muy bien.
Por último, también pues quería comentar que en el vídeo se ha escuchado mucho 5.000 sin techo. No, 5.000 sin techo están en Madrid, y el Partido Popular ha privatizado todos los servicios. Yo me quedo alucinado. Wow. En Madrid con lo que han hecho. Una decena de hospitales con contrato blindado por 30 años por Esperanza Aguirre y Gallardón. Gallardón empezó la criminalización de la pobreza con multas a los pobres por rebusca en la basura. Pero en realidad la cifra oficial que hay a nivel de España son 50.000 sin techo en la calle de España. Uh-huh. Entonces, me da pena porque en el vídeo ese que pues, se ha hecho tan viral por toda España,
no sé,
que pues, se escucha siempre 5.000, pero los 5.000 son los de Madrid, ¿sabes?
Pues de todo esto tendremos que hablar más tranquilamente, sí. No tenemos más tiempo, tenemos aquí invitados y nos gustaría dedicarte un programa entero, por eso te damos nuestra palabra que pronto te tendremos aquí y para hablar de todo esto y de más cosas.
Y todos aquellos valencianos que pasen por Madrid.
En la ruta esa de la pobreza, yo he sido invitado en Valencia. Lo que pasa es que me encontraba en Madrid con tanto curro que hacer con los fascistas y todo esto, y he decidido quedarme hasta finalizar la campaña electoral. Y luego, pues, y la siguiente ciudad por ir era Valencia.
Bueno, buenas noches y nada, estás invitadísimo para contarnos todo esto otro día.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Chao.
Hasta luego.
Hasta luego.
I bé, fantàstic este testimoni. I bé, ja recordem que tenim així dos convidats, a Jaume i a Zahid. I bé, a mi m'agradaria saber, per part dels dos, com és l'arribada, quins sentiments n'hi ha per tu part, Zahid, huyendo del règim talibán. I també m'agradaria que me contestaràs, Jaume, com veus tu com arriba la gent? Com, quina classe de suport dona el CEAR a refugiats?
Pues mira, la gent arriba com pot, no? Això seria el gran principi. Ara ens contarà Zahid com va arribar, però amagat en un barco. Amagat en un barco, pagant diners a les màfies perquè no existeixen aquestes vies segures de les que venien. Nosaltres sempre diem que quan no es dona, per exemple, un visat humanitari a un estat per a que una persona pugui traslladar-se, s'està donant un client a les màfies. És a dir, malauradament, l'única forma d'arribar és pagar diners, allò que no tens, que vens per a salvar la teva vida a la dels teus per a poder arribar.
Vaig escoltar una vegada, disculpa, que un grup de màfies estava venent xalecos salvavides inútils, que punjats, això és terrible.
Sí. Davant de la necessitat i la precarietat i la desesperació, la gent el que fa és aprofitar-se'n. Perquè no oblidem que totes i tots ho faríem. Pagaríem allò que no tenim a la primera màfia que ens pugui traslladar per a salvar la nostra vida i la dels nostres. El cas de Zahid Muhammad és un exemple. Zahid, tu com llegas a Espanya? Com consigues llegar a Espanya?
He llegado en barco desde Karachi.
Però escondido en un barco, no?
Sí, sí.
¿Cuántos días, cuántas horas en el barco?
Hace más o menos 40 días.
40 días, sí. en varios barcos además, ¿verdad? Escondido.
Sí, sí, hay veces que así, escondido, uh-huh. cuando arranca, hay veces que el puerto...
Porque tú pagas dinero, ¿no? A las ¿Cuánto dinero pagas para poder que te pongan...?
4.000 euros.
4.000 euros.
4.000 euros.
Qué barbaridad. ¿Y las mafias cómo se mueven? ¿Contactan con vosotros? Sí.
Estaba un chico, un señor, no como chico, pero en mi pueblo, él sabe, el señor. Se llama, no sé, pero estaba en Karachi, Kiamari se llama, desde allá.
Entonces tú pagas este dinero, ¿no? 4.000 euros, ellos te meten en un barco.
Sí.
Y tú llegas a España. ¿Tú sabías que venías a España? ¿Dónde creías tú que ibas? ¿Qué te dijo la persona que te llegó?
Yo me ha dicho que Europa. No sabía que está España o Italia o no. Sí.
Claro, porque el tema era escapar, ¿no? Era escapar. Y cuando llegas aquí, ¿qué pasa cuando llegas a España?
Cuando he llegado aquí, yo no sabía la calle, todas cosas, pero yo he visto una tienda allá escribido Han, porque yo también soy Han. Uh-huh. Para sí. Eso yo he ido para allá y él me ha ayudado.
Claro. Yo recuerdo perfectamente, era un locutori de un señor que decían Han, y este señor que estava ací ja, el va portar a fer a les portes de la nostra entitat. Totes les setmanes arriba gent d'esta o d'altres maneres, famílies de Pakistan, d'Afganistan o d'Ucrània, no? Que és el major número de sol·licituds al País Valencià, i després parlarem. Però va arribar Han, el senyor Han, amb Zahid, i mos va contar la història, i mos feia la traducció. I clar, la història era que hi ve de la zona del Swat, allà a Pakistan. La zona del Swat és d'on prové Malala, la xica que és Premi Nobel de la Pau per el tema de la lluita per a les dones, per a les xiquetes. Efectivament. Pues, ells és de la mateixa zona que Malala, no? I allí la presència dels talibans és una presència bestial, de control de tot, i segons que t'expliques aquí, ¿por qué el talibán? ¿Qué pasó con los talibanes y qué pasó con tu música? Porque tú hacías música, ¿no?
Sí, estaba como... Hay, por ejemplo, hay como concierto de aquí, hay bodas, celebraciones, sí. Este es como mi propia sesión, ¿sabes? Para eso ellos no quieren esta cosa. Dice que esté prohibido. No
¿música
puede...
en general?
Sí, sí,
¿toda
sí.
La música?
Toda la música. Porque esta es mi profesión, cuando ya he dejado, ¿cómo puedo dejar comer, pero no puedo dejar?
No me imagino una vida sin música, no, claro. No me la puedo imaginar, que es difícil imaginarse vivir sin música.
Sí, porque ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los talibanes contra ti, contra tu familia?
Sí, una vez ha venido, dice que... otra vez no queremos ver que vosotros tocas estas cosas como este el prohibido en religión. Sí, ellos como rotas cosas de nosotros una vez
los rabab, ¿no?
Sí, sí,
el rabab.
Un poco como así como threats. Uh-huh. ¿Cómo se llama threats aquí en español? No sé,
threats, como
threats, sí, así. Sí. Otra vez estaba conmigo un primo. Uh-huh. Él poco joven, más joven, él no quiere dejar el plante de ellos, él quiere que un poco, como joven dice que yo no quiero dejar.
Sí, es joven
y era...
Sí.
No tenía tanto miedo porque no conocía las consecuencias,
sí,
a lo mejor.
Claro.
Y...
Para eso, después, ¿cuántos días? Y ellos matan a él.
Matan a tu primo.
Sí. O luego yo he dejado mi profesión. Hace mucho tiempo. Luego, cuando empieza otra vez, él no me deja a mí también, yo también.
¿Y cómo te amenazaban? ¿Qué decían? ¿Qué querían? Ellos te decían...
Ellos decían que ven con nosotros. Muchas veces me ha dado papeles en mi casa.
Pero como, claro, eran documentos de amenaza. Eran amenazas,
sí.
¿No? Ellos decían, o paras...
Dos, tres veces.
Tres veces, ¿verdad? Y al final no puedes continuar.
Puedes continuar mi profesión, no puedes tocar como aquí. Para eso yo, mi padre, mi madre, preocupan para mí. Yo también, como
claro.
Tenemos familia.
Claro, y dejas a tu mujer y a tus hijos.
Sí, toda mi vida.
¿Has dejado a tus hijos? ¿Cuántos?
Sí, sí, tres.
Tres hijos. ¿Pequeños?
Sí.
Y además, tu padre vende todo lo que tiene para pagar tu viaje, para escapar,
sí,
¿verdad?
Para venir.
Es terrible. Imagina que aixina casos de tots els del món i sobretot també de gent que està fugint per la seva condició sexual.
Efectivament.
En el tema de dones, m'imagino també que les que no volen acatar, no, un poc les normes talibans. ¿O cómo está el tema? Ya, ¿me contamos
pues sí,
alguna?
Sí, efectivamente, tan la gente perseguida por la condición sexual, ¿no? La identidad de género. Casos a Latinoamérica, por ejemplo, a Colombia, transexuales de Colombia, a Honduras, importan muchos casos, pero también de población africana, ¿no? De compañeros y compañeras. Recientemente han sido, se les ha concedido el estatuto de refugiado a varios de ellos. El caso de Zahid Mohammed, también tenemos la suerte de que fa molt poquet li acaben de concedir l'estatut de refugiat, però no a totes les persones es concedeix l'estatut de refugiat, ni molt menys. companyes lesbianes de Rússia, també recentment se'ls ha concedit casos que hem estat portant, no? Però clar, és que són, si l'homofòbia, la transfòbia, el masclisme es dona així, imaginem a la resta de continents, no? I tenim, coneguem molts casos, no? Que també qualsevol dia pues, molta gent vol donar testimoni i no li importa vindre i contar, no? Perquè a més són activistes i el que volen és contar tot allò que passa perquè no es repetisca i no torni a passar.
Trobarem l'altre dia en les notícies un grup de dones que també està al teu país, que estan intentant fer una mini orquestra de música, enfrontar-se un poquet als talibans, no? I per tornar la música al país, perquè és que és com algo que s'està perdent per culpa d'aquest integrisme religiós.
Clar, clar. És allò de perdre la cultura, com tu bé dius, no? Grups de dones que s'organitzen, recorde les dones de Rawa, que és una organització d'allà, que elles es posen... El burka l'utilitzen justament també com a mesura de protecció perquè no les reconeguen, no? O la pròpia Malala, no? Que és Premi Nobel i és una dona molt coneguda, però clar, quantes dones no han pogut arribar, quantes dones han mort, el tema de la mutilació genital femenina en molts països, tot el tema de les crims d'honor. Aquesta és una d'aquestes coses que està passant contínuament en molts països, no? Que és assassinen a les dones i ho camuflen com si hagués sigut un accident perquè han tingut relacions extramatrimonials o perquè han tingut relacions abans de casar-se, etc. No? Això es dona contínuament, a part del maltracte i bueno, pues imagineu-se, la tracta en fins d'explotació sexual, no? Dones, sobretot de molts països, i ahí tenim molts casos també, que són en el propi centre d'internament de València, no? En el CIEP, portem casos, hem portat casos de dones víctimes de tracta, no? I estem allà en aquesta lluita perquè al final la policia diu, bueno, hem agafat a no sé quanta gent de la màfia, de no sé què i tal, però bueno, hi ha quantes dones ha protegit al final, no? I això no acaba, no ho vegem, no? I aleshores esta realitat s'està vivint. L'estat espanyol és un dels llocs on major consum de persones víctimes de tracta es donen, no? Parlem de la gent tractada, no de la, lògicament, de la prostitució voluntària ni res d'això, sinó de la gent tractada, forçada a prostituir-se i tal. Això es dona constantment. L'estat espanyol és un dels països de major consum i també de tràfic o de trasllat d'aquestes persones.
Una de les coses que més ens agrada de la Gauche Divin és fer activisme, i jo penso que CEAR a aquest nivell esteu també no solament treballant, ajudant a nivell humanitari de primera mà, sinó que també organitzeu a aquest nivell activitats per fer acostar l'activisme i un poc la situació d'emergència humanitària a la població que sí ho escolta però que no acaba de palpar-lo i que no acaba de... I d'alguna forma també donar a conèixer realitats i cultures, sobretot, que estan llunyanes però que d'alguna forma no tant, perquè estem parlant també de, en aquest cas, de països germans, no? A nivell cultural, qui no sap, i si no ho sabem, doncs ho recordem, que el flamenc és prové precisament de totes aquestes terres, i mentre esteu estic comentant estàvem sentint un poc les cordes del rabab que ha portat així Sahid. I vull que un poc que ens dones un apunt, després cap al final del programa donarem més detalls d'una activitat que se va celebrar el dia 1 de juny, que és dimecres de la setmana que ve, veritat, Jaume?
Sí, la setmana que ve un concert solidari, que ara després recordarem, que tindrà lloc al Teatre Micalet, i bueno, les entrades ja estan a la venda en Tiquetea, Carrevolta, al Racó de la Corbella, al Terra i al Glob. També en Guixetes, allí es pot també comprar la Fila Zero, i és un concert que en diversos grups que després recordarem si vos sembla. I efectivament, CEAR, tenim 105 places d'acollida, acollim a les persones i treballem amb elles des del punt de vista jurídic, psicosocial, des del punt de vista de la formació per a l'empleament. Tenim 105 places entre Cullera i València. Atenem, però també denunciem, no? Recentment hem denunciat aquest terrible acord entre la Unió Europea i l'Estat espanyol, on s'han sumat més de 30 organitzacions i en aquesta línia la denúncia és fonamental. Una cosa és important, enguany hi haurà més de 15.000 sol·licituds de protecció internacional a l'Estat espanyol, més de 1.000 sol·licituds d'asil al País Valencià, entre València, Castelló i Alacant. És a dir, però d'alguna manera ens agrada dir que les persones refugiades ja estan ací. Zahid Mohammed és un exemple d'això, però clar, volem que arriben moltes més persones en condicions de dignitat i de seguretat. perquè és el major drama humanitari, i això és una obligació dels estats, i per tant no és una qüestió ni de caritat ni inclús de solidaritat, sinó de drets i obligacions que tenen els estats.
I tenim uns àudios dels artistes que participaran el dia 1, alguns d'ells, anem a escoltar-lo.
Hola, soc Eva, en representació de Heidi i de Jaume. Som Besarabia, grup de música de la Mediterrània d'ací de València, i vos convidem el pròxim dimecres en el Micalet a disfrutar de la música en un acte solidari a favor dels refugiats. Nos agradaria dir-vos una cosa. Besarabia sempre diem que de majors volem ser com la música, que la música viatja per aquesta mar, no té complexes, no li agraden les fronteres i li agrada tastar tot tipus de sabor i de color. I sobretot, sobretot, és solitari. Un abraç, un beset, ens veiem el dimecres.
Som Carraixet i res, volem animar a totes aquelles persones que estan sensibles al tema de refugiats a que vinguin a col·laborar amb nosaltres en la seva presència, amb una xicoteta aportació a l'acte benèfic, a l'acte solidari. Casa teva és casa nostra. Us esperem.
Bona nit a tots i a totes. Soc Joan Bernat Pineda, ballarí del Centre Coreogràfic de Dénia, i volia convidar-vos a que vingueu a veure'ns al Teatre Micalet el proper dimecres dia 1, on el Centre Coreogràfic presentarà amb Rafael Arnal dos xicotetes peces de dansa fantàstiques. Esteu tots convidats. Adéu.
Bona nit, amigues i amics de l'Agost Divin. Soc Eva Dénia. Vull animar-vos a assistir el pròxim dimecres al concert solidari amb els refugiats. No falteu, allí estarem tots.
Bé, fantàstic àudio de les companyes i els companys que anem a veure.
Una veu que me sona.
Sí, la meua. És que ninguna germana està bé. Entonces, en l'homenatge a Lluís Miquel, que ha sigut avui a Giribella i no han pogut fer l'àudio.
Un petó molt gran a Lluís Miquel.
I bé, Fren López, que també tocarà i cantarà, bueno, i tocarà a Haya el Dica el dia 1 al Micalet, ens saluda des de Canadà. Ahí sí que un petonet per a d'ell. I res, estem moltes ganes, Jaume, de col·laborar amb vosaltres, i jo pense que va ser un acte molt, molt bonic.
I què us sembla si escoltem un poc de Rabab i donem així una petit, directe, un xicotet tast de lo que serà ixe acte de dimecres? Anem allà, Sahid.
Moltes gràcies.
hir na jimba trizari gama gulshum chi gadi gam nu dudi gama ishq zalm ki
dir que és la primera actuació en directe que tenim i és un honor. Sahid, shokran.
Muchas gracias.
Awi, shokran awi. Por haber tocado en directo para nosotras y para nosotros. Ha sido muy bonito. Recordem el dia 1 de juny, dimecres, en el Teatre Micalet de València a les 8 i mitja amb els següents artistes: Besarabia, Aya, Eldika i Efren López, el Centre Coreogràfic de Dènia i Moamem, Eva Dènia i Merche Martínez, Carraixet i el grup de teatre de CEAR País Valencià. Jaume, on podem trobar, a banda de convidar a la gent al concert solidari que baix el títol de Casa Meua és Casa Vostra, la Comissió d'Ajuda al Refugiat organitzada del País Valencià, on us podem trobar al CEAR País Valencià, per totes aquelles persones que jo crec que és important també que un poc les convidem a l'activisme, no? D'alguna manera a que siguin, en fi, doncs, se solidaritzen també fent pràctica de...
Clar. Mira, tenim les oficines nostres estan al barri de l'Olivereta, al carrer Francisco Moreno Ucedo, i allí tenim també el grup de voluntariat, incidència, participació, que la gent pot acudir i pot, amb les companyes d'allí del grup d'incidència de voluntariat, pues es poden fer moltes coses en les nostres entitats. Podeu contactar a nosaltres a la pàgina web del crpb.org, també a la pàgina general de CEAR, www.cear.es, la gent es pot fer sòcia, pot participar com a voluntària, com us dic, i fer moltes activitats. Ja vos adelante que el 9 de juny hi haurà una manifestació que volen que siga ben gran i ben forta i reivindicant-li en esta campanya, ja precampanya, que estarem ja en campanya, reivindicant els drets i les obligacions que tenen els estats, no? Els drets de les persones refugiades i les obligacions que tenen els estats. Tenim fila zero també al concert, val? Que pues, la gent pot comprar al Tiquetea o directament contactar amb nosaltres, també el tema de comprar les entrades al mateix Esguixetes o a Carrevolta, a Racó de la Corbella, al Terra, al Glob. És una activitat més que farem, en fem moltes més. Entreu a la pàgina web, informeu-se, que entre totes i tots el que hem de continuar és lluitant pels drets.
Una pregunta. Perquè, si no, la mani del dia 18 a quina hora és?
El dia 19, mira, encara s'està organitzant, no és el 18, el 18 hi ha una altra manifestació importantíssima, és la de l'orgull, veritat.
Ah, clar.
Clar, no, i no volem fer coincidir ni molt mira menys,
ahí estarem totes. Ell estarà.
Clar.
No, bueno, no. L'agost divin estarem a la mani de l'orgull.
Les dues.
I el dia següent també a la que convoqueu vosaltres, per suposat.
Sí, cert, també he participat tots els anys, durant molts anys, en la manifestació de l'orgull. I el dia 19, serà la de les persones refugiades, serà un diumenge. El dia 20 de juny és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vos basarem la informació, anem a presentar l'informe anual de CEAR el dia 16 de juny. Bueno, com vegeu, el mes de juny ve carregadet d'activitats per la defensa dels drets al fi i a la camp, no? Des dels fonamentals.
Ens hem d'acomiadar. Ha sigut un programa molt especial. Sahid, muchas gracias. Esperamos verte más por aquí en este estudio y gracias por regalarnos tu música y tu voz. Companys i companyes, Raül, bona nit. Vicent, bona nit.
Molt agraïda i tindré vos així.
Recordeu, refugis, welcome. Us esperem a tots i a totes, refugiats. Estem així a València.
Casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama,
está el sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Naceré en tu risa, creceré en tu llanto, viviré en tu espalda, moriré en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto.